Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Com cada divendres, en poc més de 20 minuts, fem un repàs a tot allò que ha marcat la setmana al territori. Som-hi!
A Santa Bàrbara, l'actualitat passa per l'aprovació de la construcció d'una bassa de laminació per evitar inundacions al nostre poble. La construcció d'aquesta bassa per evitar el desbordament del barranc del Pelós està pressupostada amb prop de 445.000 euros, dels quals el 95% els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Dies enrere, la consellera Paneque anunciava precisament aquesta inversió. L'Ajuntament de Santa Bàrbara també ha aprovat una altra moció per homenatjar els deportats planers als camps nazis. El consistori s'adherirà al projecte Stolperstein i impulsarà accions per recuperar la memòria històrica. La proposta inclou l'adhesió a aquest projecte de les llambordes commemoratives i organització d'activitats per recuperar la memòria històrica, especialment entre els joves de l'escola i de l'institut. També un altre acord general, precisament al mateix ple, per homenatjar a l'antic alcalde Josep Bertomeu i Canalda. Però dubtes sobre el procediment. El ple de Santa Bàrbara va debatre precisament el nom de les instal·lacions esportives amb consens en el fons, però amb discrepàncies en la forma. El ple avala el reconeixement a Josep Bertomeu, però reclama un reglament també per posar nom als espais públics. I al nostre municipi també la situació econòmica local es posarà damunt la taula amb una jornada amb empreses, amb comerços i amb institucions. Encara no hi ha data, però s'està treballant precisament des de la regidoria, concretament de desenvolupament local. Santa Bàrbara està preparant una jornada sobre economia i desenvolupament, una proposta que no té data, però que ja està en fase de plantejament des de la regidoria de promoció econòmica. I una altra qüestió, ens estem preparant per a l'eclipsi del 12 d'agost, habilitant espais i organitzant activitats.
Setmana marcada a nivell informatiu a Tortosa per la confirmació per part del Departament d'Igualtat i Feminisme d'un nou feminicidi a Catalunya. Es tracta de la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa que va tenir lloc el passat mes de març. Desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de l'Ajuntament per condemnar els fets i mostrar suport a la família de la víctima. Des del govern de la Generalitat, la secretària de Feminisme Yolanda Ferrer condemnava el crim.
Bé, en primer lloc, condemnem aquest feminicidi que s'ha produït a la ciutat de Tortosa, com bé deia l'alcaldessa, el segon d'aquest any 2026 a Catalunya, i volem enviar el nostre condol i també el nostre escalf a la família de la víctima, també al seu entorn més proper i a totes les veïnes i als veïns de Tortosa. Erradicar les violències masclistes és un repte de país. Per tant, fem una crida a sumar esforços entre tots els àmbits de la societat, perquè és una responsabilitat compartida, i d'aquesta manera serà l'única manera que podrem realment garantir que les dones tinguin el dret a vides lliures de violència. No serem mai una societat digna si no garantim aquest dret a totes les dones de Catalunya.
També us hem explicat des de Ràdio Tortosa que el Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha fet una crida als ajuntaments perquè assumeixin un paper més actiu en la defensa del català. El conseller Francesc Xavier Vila ha presentat a Tortosa una nova guia amb una quarantena de mesures perquè els municipis impulsin plans locals de promoció de la llengua.
Per què els municipis han de fer política lingüística municipal? Doncs perquè són la primera administració amb qui treballa i amb qui es relaciona la ciutadania, i perquè tenen moltes competències i poden fer moltes coses, des de les llars d'infants fins a les residències de la tercera edat, passant per les piscines, les classes de zumba o els comerços. Els municipis són una part importantíssima de la nostra societat.
Amposta està de celebració. Esta setmana han començat els actes per commemorar els 250 anys de l'església parroquial de Santa Maria, l'edifici més antic de la ciutat i un pilar identitari. Construïda originalment l'any 1776 amb pedra de la Carroba, el temple ha superat guerres i pandèmies per seguir sent un referent. Però més enllà de la pedra, la celebració posa el focus en la seva tasca social i educativa, des de l'arribada de les carmelites fins a l'ajut als fluxos migratoris dels anys 50 i 60. Escoltem mossèn Ramon Font, rector de la parròquia, explicant la importància d'esta fita.
Estem celebrant els 250 anys de la construcció d'aquest temple parroquial. És un edifici emblemàtic de la ciutat d'Amposta que ha estat, clar, tot un referent per a la vida religiosa i també social i fins i tot, jo diria, també cultural, perquè d'aquí del temple, de la parròquia, és a dir, no tan sols s'ha donat una resposta a nivell religiós i espiritual, sinó també estava pensant aquests dies a nivell cultural.
Els actes continuen este cap de setmana amb un sopar popular i una missa solemne diumenge presidida pel bisbe, on la Coral de la Lira estrenarà una peça commemorativa. En l'àmbit educatiu, canviant de tema, l'Ajuntament ha atorgat prop de 20.000 euros en subvencions a 11 associacions de famílies de la ciutat. Estos ajuts serviran per finançar activitats este curs que fomenten la cohesió social i la participació en la vida escolar. I de les aules al futur, perquè el FabLab Terres de l'Ebre torna a brillar. El seu projecte, l'ECO, centrat en l'economia circular orgànica, ha estat seleccionat com un dels 10 millors de tot l'estat als Premis Audi Crea. Amposta es jugarà la victòria a Barcelona a finals de juny amb l'opció de guanyar una beca als Estats Units. L'Ajuntament demana el suport de la ciutadania votant a la web del certamen per ajudar el projecte a guanyar en cas d'empat.
L'Ametlla de Mar ha obtingut aquest any un total de 3 banderes blaves per a les seves platges, a més de la bandera del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, segons ha fet públic la Fundació Europea d'Educació Ambiental i del Consumidor, entitat responsable d'atorgar aquests distintius de qualitat. Tot i perdre la de Cala Calafató, l'Ametlla de Mar continua al capdavant de la Costa de l'Ebre. Antoni Espuny és el regidor de Medi Ambient.
És averiguar el perquè de tot plegat, veure si realment està a les nostres mans o depèn de nosaltres, de l'Ajuntament estic parlant, tindre més cura i tindre més atenció a aquella platja o al perquè s'ha produït aquesta descalificació de platja blava.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha engegat un pla d'actuació per a l'arranjament progressiu dels camins del terme municipal que presenten un mal estat de conservació. Les obres consisteixen en la millora del ferm mitjançant l'ús o d'asfalt o de formigó. Vicent Lleó és el regidor de Serveis i Manteniment.
Aquesta setmana hem començat un arranjament dels camins de l'Ametlla, un arranjament que hem prioritzat alguns camins, però que la gent no sigui tranquil·la, que la idea és arribar a tot el terme municipal. Ha sigut massa temps que s'ha deixat els camins en aquest estat i pel bé dels cotxes, pel bé dels camins i pel bé dels veïns, doncs hem decidit actuar d'urgència i no parar a arribar al màxim de camins.
El nou equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es va reunir amb el sotsinspector i cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar, Josep Baiges, mantenint una primera reunió de treball per analitzar les dades delinqüencials i planificar el model de seguretat ciutadana. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
En estos primers dies d'organització també i de presa en coneixement de tots els efectius i totes les qüestions també de seguretat,
esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la iniciativa preveu la visita d'educadors ambientals als comerços per oferir assessorament personalitzat, recollir informació sobre la generació de residus i facilitar contenidors adaptats, bosses compostables i material informatiu que permetin millorar la separació en origen. El focus principal és reduir la presència d'impropis a la fracció orgànica, un element clau per augmentar la qualitat del reciclatge i optimitzar el sistema de recollida. Núria Ventura és l'alcaldessa d'Ulldecona i Mercè Mariano, la cap de residus del Copate.
Què és el que ens passa actualment? Que no és només que fem poca recollida selectiva, sinó que la que fem no la fem com tocaria, no la fem en les condicions òptimes. Per això la fracció orgànica, sobretot, acabem tenint molt d'impropi, per tant, són elements contaminants de la puresa de la brossa orgànica i cada vegada, o com més impropis tenim, més acabem pagant.
Si focalitzem allí on se genera més entenem que tindrem millors resultats i al final el que volem és, com deia l'alcaldessa, és abaratir costos, fer major orgànica de major qualitat i complir la normativa, perquè al final també tenim normatives europees que ens obliguen a estar a uns determinats llindars i en aquestes petites actuacions doncs podem arribar.
La Diputació de Tarragona anuncia l'inici el proper mes de juny de les obres de la nova variant de la carretera TB3313 a Ulldecona, una actuació llargament reivindicada que permetrà desviar els vehicles pesants del centre del municipi, reduir la pressió de trànsit al nucli urbà i millorar la seguretat viària. El projecte té una inversió superior al 1 milió d'euros i una durada prevista de 8 mesos ha de transformar la mobilitat local i pacificar els carrers principals del poble. Noemí Llauradós, la presidenta de la Diputació de Tarragona, i Núria Ventura, l'alcaldessa d'Ulldecona.
Per una qüestió molt rellevant, molt important, molt reivindicada, que és aquesta variant d'Ulldecona, per tal doncs, que els vehicles més pesants ja no passin pel centre del poble.
Aquesta setmana, sens dubte, l'actualitat de la Ribera d'Ebre l'ha marcat el restabliment del servei ferroviari i el descontrol amb què ha arrencat. I és que la reobertura de la R15 dilluns es va iniciar en 4 trajectes per dia i sentit que s'aturaran a totes les estacions, amb 11 limitacions temporals de velocitat, el manteniment del tall entre Morlanova i Ribarroja i trams amb circulació d'autobusos, també amb pocs passatgers i amb un desgavell tant en la informació als usuaris com en la connectivitat entre trens i autobusos, com ens va explicar Josep Caçador de la plataforma Trens Dignes.
Se suposava que hi havia 4 viatges d'anada i 4 de tornada, enfront dels 6 que hi havia normal. El primer que ens hem trobat és que a les 6:31 del dematí, que sortia el primer tren, no hi havia horaris actualitzats a l'estació de Morlanova i el tren, doncs, evidentment, estava a l'estació i ha sortit a la seva hora puntual. Que quan ha sortit el tren, l'autobús que tenia que baixar a la gent que venia de Ribarroja a Mora no havia arribat encara. Aquesta gent, 5 o 6 passatgers, s'han quedat penjats a Morlanova, fins que en principi semblava que tenia que vindre un bus per a portar-los a Reus, però no apareix. Els busos que anaven de Morlanova a Reus, Reus-Morlanova, estos han desaparegut, com que se suposa que hi ha trens.
A tot això se li ha sumat una total desinformació.
Al mirar les pantalles, m'han donat que de marxar de Morlanova només estaven avisats 3 trens, no 4, en horaris completament diferents. Un desastre. Això és un maquillatge. Han volgut fotre en marxa per dir que es feia i poder treure's del damunt una part dels busos. Veurem el que passa el divendres, que s'acaba la gratuïtat.
Estos dies també us hem explicat que la ciutadania s'ha començat a organitzar contra la instal·lació del macroprojecte al polígon del Molló, la possible implantació d'una gigafactoria a Morlanova i la falta d'un debat públic al voltant del projecte ha portat entitats socials, sindicals i ecologistes del territori a impulsar la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial, com ha explicat Aleix Carbó, secretari d'Acció Social de la CGT Terres de l'Ebre i un dels seus impulsors.
I des de Delta.cat aquesta setmana us destaquem que els regants del Delta de l'Ebre afronten la nova campanya de l'arròs amb preocupació per la salinitat dels sòls i les altes temperatures després de les dificultats viscudes els últims anys. Tot i això, el president dels regants de l'Esquerra, Javier Casanova, destaca que la renovació de les aigües en anys plujosos afavoreix directament el cultiu de l'arròs.
En any de pluges, la veritat és que la renovació de les aigües que estan embassades, els pantanos, a nivell de qualitat de l'aigua es nota molt. No?
També us destaquem que la venda anticipada d'etiquets Mescla 2026 a Deltebre ja es pot dur a terme des d'esta setmana a través del web oficial. La mostra gastronòmica Mescla Deltebre 2026 se celebrarà del 22 al 24 de maig al Parc Fluvial del Delta i l'edició d'enguany comptarà amb 56 estants, xifra rècord, i també amb activitats com Mescla a Bora amb experiències gastronòmiques al riu Ebre. L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja i també presidenta de la taula de consens del Delta, Teresa Solsona, adverteix que aquestes obres responen a una reparació d'urgència. Ha insistit que, sobretot, cal actuar en la prevenció.
Això és terreno que ha perdut el Delta. I este terreno, recuperar-lo serà impossible, però com a mínim que cada hivern no perguéssim metres i metres de platja com us està passant ara. Tot està cada vegada més dèbil, més feble. I això, l'única manera d'intentar i de salvaguardar és les aportacions de les sorres marines.
I seguim avançant en este recorregut setmanal per Més al Dia amb l'entrevista del dia. Esta setmana hem posat el focus en un dels grans reptes de futur del territori, l'adaptació del Delta de l'Ebre al canvi climàtic. N'hem parlat amb Jesús Gómez, de nou responsable d'adaptació climàtica del Delta, amb qui hem abordat, primer que tot, què representa personalment i professionalment assumir esta nova responsabilitat, i també li hem preguntat en quin punt diria que ens trobem a hores d'ara.
Bueno, d'alguna manera és portar d'una manera més tècnica la part que quan estava com a director, com bé heu comentat, portava més des d'un punt de vista de coordinació, de supervisió, per tant, no més nou i més una feina agraïda que conec i que m'agrada i que, bueno, i jo penso que tota la gent del Delta tindrà una feina vinculada al Delta, mos agrada a tothom, no? I per tant, bueno, estic content. Com a govern portem dos grans línies de treball, una és l'estratègia Delta i l'altra és el PIGADE, que és el Pla Integral de Gestió d'Aigua Dolça del Delta, que és d'alguna manera la segona part, no? És a dir, l'estratègia Delta el que vol o el que assumeix és volem mantenir la morfologia del Delta pels pròxims anys, 100, 200, 300 anys, i el PIGADE el que fa és vale molt bé, però quan mos pujarà la mar 60 centímetres, el Delta mos funcionarà d'una altra manera i també l'hem de preparar perquè mos funcioni d'una altra manera, no? I per tant, és aquestes dues grans línies les que es desenvolupem, les que d'alguna manera anem preveent quines són les actuacions més necessàries a curt, quan dic a curt, dic als pròxims 2-3 anys, però també a mitjà, doncs, als pròxims 10-15 i més allà. I tot això, si no ho vas preveent, si no ho vas preparant, si no comences a fer projectes, si no tens projectes ja executius damunt la taula que quan tingues diners ja pugues començar a fer, si no ho fem en temps, mos agafa el bou. La primera notícia és que pots viure per baix del nivell del mar i la resposta és efectivament sí. És a dir, a Itàlia també, per no anar-te'n per ser algo més mediterrani, a Itàlia el delta de Po estan 3-4 metres per baix del nivell del mar, vull dir, si pot viure, no només se pot viure, se pot viure, se pot fer agricultura i pot seguir desenvolupant totes les teves activitats, ¿vale? No és només sobreviure. Però en la zona on no intervenim diferents administracions i ho executa directament la Generalitat, això ja s'està fent.
Sí,
la guarda dels alfangs està quasi tota feta, la guarda dels bases està quasi tota feta, la guarda del fangàs, si no passa res, la part més complicada que és lo fondo, lo fem l'any que ve.
Vale.
Tenim previst també fer guardes de protecció al riu, perquè el riu també podrà desbordar. És a dir, si tu el nivell del mar lo puges 60 centímetres, voldrà dir que quan vindrà una riuada serà 60 centímetres més alta de les riuades actuals. Per tant, això també mos desbordarà pels laterals i això també ho estem treballant. Per tant, tota la part que és més nostra, aquí ja estem al 30 o al 40%.
Vale.
Totes les bombes que estem ficant per alimentar les bases també ho estem fent ara.
Vale.
És a dir, ho estem treballant. El que passa és que jo reconec que allò que es veu més, que és més visual i que és més potent, és veure una draga tirant arena a la platja de la Marquesa, però això encara no ha passat i li costarà 3-4 anys que passi.
Fem parada ara de poble en poble. Des de Delta.cat hem anat fins a l'Ampolla per parlar amb Meritxell Fages, regidora de Turisme, sobre les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra, una cita que torna a convertir el producte i la cuina marinera en protagonistes.
Bueno, com sempre, pues, sobretot el que trobaran serà molta, molta diversió, un ambient molt familiar. És una festa que muntem aquí al port. Llavors, a partir de les 11, el que trobarà la gent que ens vingui a visitar serà música en directe, podrà degustar ostres i, a més, pues, en cava o en el beure que els apetisca, no? I enguany, com a novetat, hi haurà una carpa on s'oferirà un tipus d'ostra cuinada, no? Llavors, pues, això també obre una miqueta més el ventall a que la gent pugui provar i gaudir de l'ostra.
Clar, perquè estem parlant de que l'ostra se pot menjar tant crua com cuinada.
Sí, clar, o sigui, jo crec que el mèrit que tenen els nostres restaurants és que no només ofereixen l'ostra crua, que per a mi és exquisita, sinó que molts l'ofereixen en un toquet de cocció o acompanyat de diferents productes també cuinats. El que fa és que el gust de l'ostra crua, que potser és una mica peculiar i que no a tothom pot agradar, en el toquet este de cuina ja no és que li canvi el sabor, sinó que ja notes altres textures. Llavors, pues, és una manera més d'oferir este producte i que la gent pugui descobrir-lo. Bé, com sempre dic, és que me falten paraules per a felicitar els restauradors que tenim, perquè no només en aquestes jornades, sinó a totes les jornades que fem aquí al poble. s'esforcen moltíssim per oferir menús diferents, menús on predomina el producte de proximitat, i són capaços de crear, doncs, com bé t'he dit, menús que poden combinar producte de temporada d'aquí de proximitat en l'ostra, no? L'ostra no és un producte fàcil de combinar, però una vegada més me toca felicitar els nostres restauradors perquè ho estan fent magníficament bé. I de fet, com bé dius, és el fet de que duri, que fa 35 anys que fem aquestes jornades i que estan perdurant i que cada vegada tenen més renom, doncs crec que ho estan fent molt bé. Gran, la majoria part de l'èxit d'esta festa és d'ells.
I continuem a De Poble a Poble, però ara amb música. Des de Radio Tortosa, esta setmana ens hem apropat a Groenlàndia, el nou disc de la cantautora tortosina Montse Castellà, amb el que celebra 30 anys damunt dels escenaris.
Just enguany, no? El 26 farà 30 anys que vaig pujar a un escenari per primera vegada, que no vol dir que fos la primera vegada que traia un disc, eh? Això va ser l'any passat, d'acord? Ne feia 20. I aleshores dic, ostres, m'agradaria revisitar-ho, posar el retrovisor, celebrar, sobretot celebrar, perquè i seguim sent aquella xiqueta que es fabricava els microns de joguet i davant l'espill feia veure que era cantant, resulta que ho ha acabat sent, no? I per tant és un motiu de celebració i era 30 anys, 30 cançons. Triar-ne una mica...
Com ha estat el criteri per seleccionar 30 cançons del teu repertori, que és molt més ampli, evidentment, sí, amb tants anys de carrera?
Sempre és difícil, però sí que hi ha alguns apunts que dius, aviam, han d'haver-hi de tots els discos, per exemple, no? Des del primer fins a l'últim, inclòs el de la Joan Baez, que ha sigut el sèptim, este dels 30 anys és el vuitè. Després també ha d'haver-hi varietat de temàtiques. És evident que una, quan repassa i se les mira, dius, ostres, mira, he decantat bastant cap a, evidentment, el riu, el paisatge, la terra, la memòria històrica, l'amor, el feminisme, no? Llavors, per tant, que hi hagués representativitat de discos, de temàtiques, d'estils musicals, i llavors, com les fas diferents? Pues bé, has dit a la introducció, d'un parell de maneres, sobretot, amb molts duets, i després amb la banda de música de la Sènia, que havíem col·laborat però fa molts anys i només de manera esporàdica i amb dos o tres cançons, i ara hi ha tot un repertori sencer en ells, i per tant les teues cançons, així d'una forma més sinfònica, diguem-ho així, són meravelloses i tot creix d'una altra manera, per tant que no és un copi enganxa, mira, ha agafat 30 cançons, les ha ajuntat i torna a fer un disco, no, s'han tornat a gravar o mesclar o masteritzar totes de nou, i això ho fa molt especial.
I arribem a Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous. Amb Teresa Castella i Josep Maria Franquet, esta setmana hem debatut sobre el feminicidi confirmat a Tortosa, la regressió del Delta i les dificultats econòmiques de moltes famílies ebrenques.
Crec que falla més la credibilitat cap a les dones que les lleis i els protocols. I, de fet, fa poc va sortir un jutge d'un jutjat precisament de violència de gènere carregant contra les dones, que si tenim massa privilegis, que si mos donen en advocats gratuïts. No pensé que aquesta persona que no cregui les dones jutgi casos d'aquests. Per tant, jo estic convençuda que el que està fallant és la manca de credibilitat, i la manca de credibilitat que no solament no millora, sinó que va en detriment de les dones, perquè cada vegada més les forces d'ultradreta que diuen que no creuen la violència de gènere estan guanyant terreny i estan contagiant hasta les forces de dreta.
Un feminicidi, com el cas que dissortadament ens ocupa, des del punt de vista penal, no és més que un homicidi. El problema que tenim i que no ha sabut la nostra societat abordar és que és un homicidi, sobre un col·lectiu especialment sensible a patir-lo i desprotegit. Llavors, clar, si el podem jutjar com un homicidi més, no estarem encertant el problema. Això és un homicidi més, dels molts que se fan, a dones, a crios, a res que, però el problema que tenim amb el feminicidi en concret és que des del meu punt de vista s'està demostrant que és un col·lectiu absolutament sensible.
I tanquem amb Redacció Oberta, cultura, cinema, música i propostes per aprofitar el cap de setmana arreu de territori.
El cap de setmana arriba ben carregat de propostes culturals, gastronòmiques i festives arreu de les Terres de l'Ebre. Entre les cites destacades del cap de setmana hi ha la 31a Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que es celebra a Jesús, amb tastos, música, cultura popular i activitats familiars fins diumenge. També celebra Arrels Planeres a Santa Bàrbara, un esdeveniment que transforma el poble en una recreació de principis del segle XX. A Tortosa, este divendres destaca el projecte de dansa Umlava, amb l'alumnat dels instituts d'Ertosa i Despuig a la plaça de l'Absis de la Catedral a les 7 de la tarda. També a la capital del Baix Ebre, la Biblioteca Marcel·lí Domingo inaugura a les 6 de la tarda l'exposició Dins del Jardí de Lain Copen i presenta Antologia 2025 de Poetes de l'Ebre. Dissabte, Ulldecona rep el Maglari amb l'espectacle Estrafalari a l'Orfeó Montsià a les 6 de la tarda. A Xerta, nova edició del Xerta Rock, amb concerts des de les 8:30 del vespre, amb actuacions d'Alfredo Piedrafita, Malos Tragos i Rock Añejo. La gastronomia també serà, però, protagonista amb la Fira Gastronòmica de la Sénia i l'inici de les Jornades de l'Ostra de l'Ampolla, que culminaran diumenge amb la Diada de l'Ostra al Port Pesquer, on es degustaran milers d'ostres del Delta.
A la Ràpita tenim el Festival Trets, dedicat enguany a la cultura de l'Índia des d'avui i fins diumenge. El programa inclou cine, curtmetratges, però també exposicions i activitats culturals per a tots els públics. Avui s'inaugura amb danses tradicionals i la projecció de la boda del Monzón. Això ha maridat amb un sopar, doncs, evidentment, amb menjar indi. Dissabte hi haurà sessió infantil amb el clàssic de Disney, El Libro de la Selva, concurs internacional de curtmetratges, projecció de l'última pel·lícula i cinema a la fresca amb Viaje a Darjeeling. Diumenge es podran veure Rastros de Sàndalo, el clàssic Pater Panhali de Lunchbox i, a més, Gala de Cloenda amb els curts guanyadors i la projecció de la pel·lícula The Fall.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem sobre Miquel Segarra i els funiculars sonàmbuls, un grup de pop-rock decadent on lletra i música tracten a la lleugera els problemes més greus de l'existència humana.
Emocions i xantatge són el baluart d'una defensa basada en l'atac, i no hi ha gens d'estima ni de lleialtat. Pura entelèquia, no ens entendrem mai.
Fins aquí el repàs al més destacat del dia Terres de l'Ebre d'esta setmana. Nosaltres tornem el pròxim divendres amb més històries, més veus i més territori. Fins aleshores, que tingueu un molt bon cap de setmana.